Són les 9.
A Catalunya Ràdio, el suplement. Amb Roger Escapa.
Avui diumenge tampoc hi haurà trens de rodalies i regionals a Catalunya. És un titular tan gruixut que, encara que sigui el quart dia d'aquesta setmana tràgica que ens toca pronunciar-lo, no ens hi podem acostumar de cap manera. Hi ha una cosa encara pitjor que els trens no passin a l'hora o que ni tan sols circulin, i és no comunicar-ho als viatgers quan toca. El desgavell al qual vam assistir ahir marca un episodi sense precedents en una xarxa ferroviària impròpia d'un país europeu. Ha plogut, ha nevat en cotes molt baixes, la tempesta ha estat perfecta per agreujar les mancances d'un sistema en què passen els anys, canvien els presidents, els governs i els parlaments, però els trens continuen sense arribar a l'hora. Algunes preguntes que m'agradaria que algú em respongués. On és la direcció de Rodalies? Per què no dona la cara? On és la direcció de DIF? Què hi ha darrere del sindicat de maquinistes CEMAF? Quina és la seva agenda política? Quin grau de responsabilitat té aquest sindicat, CEMAF, en l'aturada del servei? En alguns moments d'aquesta setmana hem assistit a una vaga encoberta? Totes les vies de Rodalies són insegures? Realment cal suspendre tot el servei? Com pot ser que en algunes vies no es restableixi el servei? Després de les pluges i la neu, si realment som davant d'un problema de seguretat, quina autoritat s'atrevirà a dir que els trens són fiables en una xarxa on les esllavissades es multipliquen? I la pregunta més important: demà dilluns hi haurà trens? Avui a la tertúlia del suplement hi tenim el Carles Monguilot, la Núria Oriols, l'Oriol Marc i la Marta Monforte. Bon dia i bona hora a tots quatre.
Bon dia.
Bon dia. Bon dia.
Molt bon dia.
Avui no hem d'explicar si hi ha trens o no hi ha trens, perquè de regionals i de rodalies ja sabem des d'ahir al vespre que avui diumenge no en circula cap ni un. D'almenys fins a nou avís continuen sense circular trens. Us atreviu a respondre algunes d'aquestes preguntes que formulava en veu alta?
No, la veritat. És molt agosarat predir què pot passar. És veritat, per això, que quan es reprèn el servei de manera discontínua el divendres, tot fa pensar que hi haurà més problemes i que, per tant, el dilluns serà complicat. El govern té la intenció que demà circulin trens de rodalies i regionals, però no serà senzill, perquè s'ha de revisar encara, ho deia la consellera Paneque, una sèrie, em sembla que eren 21 punts
complicats.
Amb 12 equips, que això vol dir que és una feinada, i aquí crec que ja estem davant d'una situació que travessa i supera la mobilitat, sinó que és una crisi de gestió, gestió de país en general, perquè hi ha un servei públic que fan servir 400.000 persones al dia, que no funciona. No sé què diríem si això passés amb 400.000 alumnes o amb 400.000 pacients de la sanitat. Segurament el pollastre seria encara més gros.
Núria.
Sí, jo crec que no és... Hem arribat a un punt que no és fiable el que digui el govern sobre Rodalies, perquè dijous, si no recordo malament, s'havia de restablir el servei. No va acabar passant perquè els maquinistes no es van presentar a treballar al·legant un problema de seguretat. Després es va reprendre mica en mica i ahir hi va haver també un desgavell en la comunicació sobre si podien anar o no podien anar els trens, fins al punt que després el govern va dir que no es podia circular perquè les vies no eren segures. Llavors, crec que s'ha d'aclarir el motiu de fons pel qual aquest servei no funciona, perquè si és una qüestió de seguretat, realment, és que s'han estat arriscant usuaris i maquinistes fins ara, i moltíssim, perquè estem davant d'una qüestió meteorològica que ha empitjorat les condicions, però això vol dir que el govern no pot garantir ni a DIF ni Renfe que no passi res si es posen a circular els trens. Hi va haver una revisió a fons el divendres amb els maquinistes per restablir aquest servei dissabte. Hi va haver una nova esllavissada després d'aquesta revisió. Llavors, entenc, agafant la teva pregunta que feies a la portada, qui s'atrevirà a dir ara és segur per restablir aquest servei amb el perill de que passi alguna cosa, perquè si passa alguna cosa, també després amb els precedents que hi ha hagut, a Damuth, amb a Gelida, és a dir...
Qui ho ha de dir, això? Rodalies ho ha de dir a DIF, perquè la direcció de Rodalies, silenci administratiu. La direcció de DIF, silenci administratiu. El govern català sí que va fer diferents compareixences ahir i se'n va sortir...
Puente,
I se'n va sortir com va poder. El ministre Puente, silenci administratiu, l'hem demanat aquest cap de setmana. La resposta oficial que ens va donar és que dijous ja va fer unes declaracions a aquesta emissora, però clar, és que des de dijous fins a diumenge...
Ha passat alguna cosa nova,
ha passat alguna cosa nova. Està molt bé que dijous atengués els micròfons del matí de Catalunya Ràdio, però crec que el que ha passat a Catalunya aquestes últimes 72 hores, doncs estaria molt bé sentir el ministre Puente què hi té a dir, o almenys alguna autoritat estatal sobre Rodalies. Monguilot i Marta Monforte, i faig una roda de connexions perquè vull passar pel Departament de Territori, per l'estació de busos Fabra i Puig. Els serveis alternatius passen per allà si us voleu desplaçar amb transport públic a Barcelona, i també per Mataró, un altre punt calent.
Aquí el que tothom percep, i crec que és obvi, és que fa tant d'anys que passa això, han passat tants governs diferents de tots els colors, els que ara estan a l'oposició també han manat... Els
però en
que...
aquest punt no havíem arribat
no,
mai.
No, perquè hi ha hagut una suma de coincidències extraordinàries. Per exemple, aquest temporal, que no es recorda des de fa bastant de temps, i hi ha una qüestió que hem de tenir present. Això al final depèn de qui autoritza o no que circulin els trens. Qui és que autoritzarà davant de la possibilitat que en el futur estem preveient allò que pot passar. La imprudència és un concepte des d'un punt de vista del Codi Penal, perquè no oblidem que això ha passat de puntetes, de casualitat, però de puntetes a l'opinió pública. El responsable de DIF de l'accident que va haver-hi a Galícia, que varen morir 70 i escaig persones, ha estat acusat de delicte d'imprudència, condemnat en primera instància i ara absolt. Per tant, formalment, la justícia ha dit aquest senyor penalment no era responsable. Però el calvari que ha passat aquest senyor, que era el funcionari de torn, responsable de la seguretat de 15 anys, amb una amenaça de presó, amb una condemna en primera instància, això ja no li treu ningú. Què passa? Aquí ara algú ha de dir, prenc la decisió de prohibir o de parar la circulació. I si no la prenc, hi ha una esllavissada, hi ha un arbre que cau a la via, i hi ha una desgràcia, ocorre una desgràcia, jo acabaré sentat a la banqueta dels acusats. I la persona responsable, funcionari o no, adopta una postura d'hipervigilància, d'hiperprudència, per exemple, amb el... després de la Dana, amb els temporals i amb el mal temps, a Girona, el dilluns passat, perquè hi havia un risc que sempre hi pot ser davant d'unes circumstàncies meteorològiques com les que estaven passant, es va decidir suspendre tots els col·legis per risc d'inundacions. Finalment hem vist que si no s'hagués suspès no hagués passat res, perquè per sort no va desbordar ni el riu a Girona ni més enllà del que ja sabem. Per tant, tot això és una suma de factors, de coincidència, si voleu, que s'ha d'entendre que ens ha portat en aquesta situació. Estic dient que és normal? No, al contrari, efectivament, tu no sé si has dit, Roger, Tercer Món o qui ho ha dit, és que això és propi del Tercer Món. I,
no ho he dit jo, però alguns usuaris diuen que sí, que el servei és tercermundista. I els hem sentit també, perquè, evidentment, la indignació és el pa que es menja cada dia. Marta Monforte.
Sí, a mi m'han semblat molt interessant les teues preguntes, Roger, perquè al final... és el que volen els usuaris, no? I la gent que necessita respostes i no s'estan donant per part dels organismes, com heu citat ara, i potser afegiria una altra, no? Que si la gestió ha passat a ser una qüestió secundària a la política, perquè al final vem com tothom es queixa, no? Una baralla política també ha començat amb aquesta qüestió, amb una ofensiva per part de Junts, però després ningú vol assumir les responsabilitats que comporta tindre gestió i fer ser eficient amb els recursos públics, que jo crec que és el més important que han de fer les administracions. I hem vist com fins ara jo crec que això ha passat un poc de costat i ens estem sentats sempre en qüestions de qui ha dit què i qui ha dit la més grossa i no fem cas fins a que arriben les situacions a aquest punt a altres qüestions com aquest, no? I que pot ser, i això és una autocrítica que ens hem de fer també els periodistes, si nosaltres també estem ficant el punt moltes vegades en coses que no són tan importants importants i deixem de costat les que sí que ho són, i ara veiem que potser són el resultat de no invertir bé o de no fer les coses bé, no? Aleshores, jo crec que això està passant ara amb les Rodalies, que ha estat un element central de la política també a Madrid, perquè sempre s'ha parlat molt de Rodalies, i de molta queixa, no? Perquè ells tenen més finançament que els altres, bla, 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 pues ja se veu, no? Com això crec que no s'està complint i crec que falta molta més finançació.
5 minuts per arribar a un quart del matí, som al Suplement, som a Catalunya Ràdio. És diumenge, a aquesta hora, a les 9 del matí, fa 10 minuts ja, havia de començar una reunió del CECAT, el Departament de Territori, una reunió de seguiment de la crisi ferroviària, que ara per ara no sabem si es podrà resoldre al llarg d'aquest diumenge per tenir a punt la xarxa, almenys una part a partir de demà dilluns. Maria Guixà, des del Departament de Territori, bon dia.
Què tal, Roger? Bon dia de nou.
Alguna novetat? Ha començat aquesta reunió? Qui s'ha de trobar? Què han de decidir aquest matí?
Mira, no ha començat encara, anirà tard, estan acabant d'adaptar la sala on es reuniran, està acabant d'arribar doncs la gent que hi participarà. Sí que hem vist arribar tant la consellera de Territori, Sílvia Paneque, com també el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, han arribat dels primers. També hem vist el portaveu de Renfe, Antonio Carmona, i aquí el dubte serà si també hi serà, com ja va fer ahir la tarda, presencialment, representant de l'executiu espanyol a través de la figura del secretari d'Estat de Transport, José Antonio Santano. S'havia connectat al matí amb una reunió telemàtica, a la tarda va arribar presencialment a Barcelona, ha fet nit a Barcelona. Veurem si també s'incorpora a la reunió tècnica del matí, que serà una reunió molt més tècnica per avaluar com ha anat la nit, amb les incidències que s'hagin pogut diagnosticar, aquesta vintena de punts calents que encara estan revisant-se, i en principi serà una reunió molt de balanç del que ha passat a la nit. També hi haurà representants de Mossos d'Esquadra, de Protecció Civil, i també, òbviament, doncs, Renfe i Adif amb aquesta reunió, que ens expliquen que serà purament tècnica. Tampoc no sabem si hi haurà unes declaracions com hi va haver ahir, que hi va haver una atenció als mitjans d'Antonio Carmona, i després la compareixença oficial dels consellers Dalmau i Paneque. Estem a l'espera, ens han recol·locat en una sala que ara mateix doncs no tenim la visibilitat per saber quins són els que van d'incorporant-se. El que està clar és que la reunió encara no ha començat.
Continua aquí, Maria. Qui ha de prendre la decisió en última instància de si demà dilluns es restableix el servei o no? Qui té l'última paraula? Sabeu respondre aquesta pregunta?
Jo no la tinc, aquesta resposta. No la tinc en cap cas. I hi ha un element en les preguntes que feies tu, Roger, una altra pregunta que ens hem de fer, és perquè Renfe i Adif estan històricament enfrontades. Sabem que es van separar les dues companyies fa uns 20 anys, es va separar el que seria el responsable de la infraestructura, que és Adif, amb el responsable del servei, que seria Renfe, que és qui opera els trens de Rodalies i és únic operador del servei de Rodalies. I és una qüestió que d'això se'n parla poc. Són dues empreses que estan a la grenya, una mica com el Tribunal Suprem i el Tribunal Constitucional en moltes ocasions, amb seu a Madrid, i que les desavinences, els desencontres i les ineficàcies entre les dues empreses públiques acaben revertint en un mal funcionament del servei de Rodalies a Catalunya.
Parlem de CEMAF, també, aquest sindicat majoritari de maquinistes que té una agenda política pròpia i que també té un component important amb el que ha passat aquesta setmana. Maria, tu has passat per Sants a primera hora, oi?
Sí, hem estat des de primera hora del matí a l'estació.
Què tal el panorama?
Bé, el que us explicava, que molta calma i aquesta vintena aproximadament també d'informadors que s'han anat incorporant a mesura que passava l'estona, situats darrere les barreres tancades. No hi ha trens, era el missatge que s'estava enviant a la gent, i sí que hi havia gent despistada, evidentment, o alguna persona que venia, sobretot algun turista també hem vist preguntant, però bàsicament doncs les màquines dispensadores de bitllets tancades amb el missatge fora de servei, i aquests informadors que anaven redirigint la gent amb vies alternatives. L'alta velocitat funcionava, la gent que volia anar cap al nord podia agafar l'opció de l'AVE, també els del sud doncs també els hi, en moltes ocasions els hi redireccionaven cap a l'alta velocitat, llavors hi havia el metro i els anaven redireccionant en funció del seu destí, però molt poc moviment i això, doncs barreres tancades i no hi ha trens des de primera hora.
La Maria Guixà, ara mateix des del Departament de Territori, demana pasta amb un punt diguis novetats. Fins ara.
Adéu, fins ara.
Mentrestant, sobre el terreny, els usuaris s'han de buscar la vida aquest diumenge per obtenir informació i viatjar amb transport públic no només en Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, sinó sobretot l'alternativa que ofereix Rodalies, són autobusos. Marta Sánchez, des de l'estació de busos de Fabra i Puig, bon dia.
Hola, bon dia.
Funciona aquí el transport alternatiu?
Està funcionant transport alternatiu, Roger, no hi ha, hi ha certa normalitat, hi ha, de fet, normalitat absoluta aquí a l'estació de Fabra i Puig. Sí que després de tanta estona que fa que estem nosaltres aquí a Fabra i Puig, ens hem fixat que els autobusos que hi arriben, aquests que estan identificats com a Renfe, són tots autobusos que fan aquest recorregut de la línia R3, autobusos que van cap a Vic, autobusos que van cap a Granollers, autobusos que van cap a Canovelles. No hem vist cap altre autobús que faci cap altra ruta més enllà d'aquesta, que ja és habitual que en aquesta estació de Fabra i Puig la facin perquè hi ha aquest tall a la R3 per aquestes obres de desdoblament i, per tant, entre Montcada i Bifurcació i la Garriga ja es cobria aquest servei amb autobusos. Hem preguntat als informadors, finalment hem aconseguit que algú ens expliqui i ens estan explicant que sí, que de moment només es cobreix aquesta ruta, que són els autobusos que habitualment ja venen aquí. Ens hem dirigit també a l'estació de Renfe d'aquí al costat, que òbviament està tancada. Una persona ens deia, jo li preguntava, si per exemple vull anar a Badalona, què faig? Em surt algun autobús des d'aquí? I em deia, no, si vols anar a Badalona, agafa el metro. I si vull anar a Manresa, em surt algun autobús des d'aquí? I em deia, no, si vols anar a Manresa, has d'agafar el metro, anar-te'n potser a Plaça Catalunya i potser allà et sortirà algun autobús. Per tant, ara mateix, Roger, no et sé explicar i no et sé confirmar si aquesta flota de 171 autobusos que el govern anuncia que ha posat, des de quin està sortint algun, perquè jo més enllà d'aquesta ruta que et dic que sí que he vist que s'està cobrint, no he vist autobusos a cap altre lloc de Catalunya. Hem intentat trucar a fonts de Renfe, de moment encara no sabem res, per tant, és el que et puc dir. No ho sé.
Gràcies, Marta. No, doncs quan esbrinem alguna cosa, sí, ho tornem a intentar, però la Marta Sánchez, que aquest cap de setmana, realment entre Sants, entre aquest desplegament també a l'estació de busos de Fabra i Puig, doncs estem intentant retratar el que passa i informació de servei també per tots els usuaris. Punt calent també a Mataró. Amb l'Estel Batet, des de l'estació de busos de Mataró. Estel, què tal? Bon dia de nou.
Hola, bon dia.
Ens deies que no hi ha transport alternatiu que supleixi el pas dels trens, sinó que el primer bus és o era ara a les 9. Per tant, no sé si hi ha hagut gent que feia cua per agafar-lo.
Sí, hi havia moltíssima gent, hi havia un centenar de persones que s'aplegaven aquí a la plaça de les Treses, que és la primera parada que fa Moventis, que és l'empresa que presta el seu servei habitual i que al cap de setmana, doncs, normalment té horaris més restringits i el primer autobús surt a les 9 del matí. Nosaltres hem vingut a primera hora, a quarts de 8 ja hi havia gent que pujava de l'estació en constatar que no hi havia trens i que no hi havia servei alternatiu, en aquest cas el que posava Renfe davant de l'estació per anar cap a Barcelona, pujaven cap a aquesta parada amb la resignació d'estar-se aquí fins a les 9, eren les 7 del matí, fins a les 9, a 6 graus de temperatura per poder agafar aquest autobús. Finalment, ara, quan he tornat, que eren ja quarts de 9, ja no hi eren aquestes persones i m'han explicat que finalment han posat un autobús a les 8, que no estava previst, no estava anunciat, però sí que ha passat un autobús a les 8. Després ha anat congregant-se gent aquí, fins a aquest centenar de persones, i han vingut dos autobusos, un de Moventis, que és la línia que presta el servei habitualment, i a darrere un autocar d'una altra empresa que ha acabat de carregar el passatge que no ha pogut pujar en aquest primer autobús. I ara mateix, doncs, estic sola en aquesta parada, a l'espera que vagin venint altres usuaris que, com aquest que sentirem, estan una mica preparats i resignats a fer el seu periple per Catalunya amb transport públic alternatiu.
Sí, he d'anar a Barcelona per després arribar fins a Sant Boi amb transport públic, ja veureu com ho farem, i normalment agafo el tren, però he vingut a agafar el bus amb resignació i ràbia, com crec que té tothom.
A primera hora també a l'estació de Renfe no hi havia ni una ànima, era jo sola amb tres vigilants de seguretat i dos informadors que només creuar la porta, sense ni bon dia, no hi ha trens, no hi ha autobusos. Per tant, clar, òbviament el que els usuaris es queixaven és que ells havien d'anar a treballar, havien de ser a les 8 a Barcelona i no s'havia establert cap servei alternatiu per cobrir aquestes primeres hores en què sí que hi hauria d'haver servei de Rodalies, però avui excepcionalment doncs s'han quedat amb aquests problemes també un dia més per arribar a treballar.
Fantàstic. Gràcies, Estel Batet, des de l'estació d'autobusos de Mataró, amb aquest panorama, amb aquest matí de diumenge que tot just comença a despertar, amb l'Oriol Marc, la Núria Oriols, el Carles Monglot, la Marta Monforte. Petitíssima falca exclusiva i continuem a la tertúlia.
El suplement, amb Roger Escapa.
Aquest any, demanar els ajuts pels casals d'estiu extraescolars a Barcelona és més fàcil, més clar i més ràpid. Demaneu l'assignació del nivell d'ajut per les campanyes T'estiu molt, creixem amb l'esport i tardes educatives. Una sol·licitud per família entre el 15 de gener i l'11 de febrer. Més informació al 010 o a barcelona.cat/ajuts-extraescolars. Ajuntament de Barcelona.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
Passen 4 minuts d'un quart de 10 del matí. Matí de diumenge, amb més preguntes que respostes. N'intentarem resoldre alguna amb el Joan Carles Salmerón. Ell és director de Terminus, el centre d'estudis del transport, expert en el sector del ferrocarril. Joan Carles Salmerón, bon dia.
Bon dia.
A veure, què ha de passar perquè demà els trens circulin de Rodalies i de regionals a Catalunya?
Que tinguem la seguretat de que els trens poden circular amb seguretat a tota la xarxa.
Com es garanteix la seguretat?
Aquesta seguretat es garanteix amb inspeccionar les vies tant els equips de DIF, que són els propietaris de la infraestructura, com ara, per culpa de les últimes conseqüències que hem tingut, també aniran acompanyats de personal de Generalitat i dels maquinistes d'arreu.
Les vies, al llarg d'aquesta setmana, s'han anat revisant, i això no ha impedit que hi hagi hagut noves esllavissades, com la de divendres a la tarda a la R1. Com pot ser que es produeixi una esllavissada just després de revisar una via?
A cada dia d'avui, la xarxa ferroviària catalana tenim un doble problema. Tenim, per un costat, el problema de la falta de finançament durant tants i tants dècades, durant tantes dècades, i, per un altre costat, tenim el tema del canvi climàtic, el tema de com el temporal ha afectat d'una manera, i que cada cop és més freqüent, a la xarxa d'infraestructures de Catalunya. L'altre dia és gairebé incomprensible, però sí, no només és el divendres. També el dijous van caure més murs després de la i més arbres després de les primeres inspeccions. I per això, ara, que fins i tot ha apaivagat el temporal, hem de seguir mirant tots aquests murs, als quals li falta inversions, com deia, durant dècades. S'han de seguir mirant tots aquests murs, tots aquests túnels, tots aquests ponts, totes aquestes infraestructures per comprovar que estiguin en condicions de circular, sí.
Realment cal suspendre tot el servei de Rodalies? No es pot reprendre algunes vies concretes? Totes les vies són insegures?
En un futur creiem que s'han de fer plans de contingència, fins i tot de plans de defensa d'aquestes infraestructures estratègiques, i creiem que dins d'aquests plans de contingència temporals creiem que s'haurà de contemplar, els tècnics ho decidiran, nosaltres no ho som, talls parcials, igual que passa amb les escoles o amb això, quan tallen només unes escoles, tanquen només unes escoles i no totes les escoles del país. Tot i així, la situació era tan greu el passat dimarts que era totalment lògic que després de l'accident de Gelida i de com a la vegada teníem una quinzena d'incidències a tota la xarxa, només les localitzades, després en van aparèixer moltes més, també era lògic en aquell primer moment la situació era tan greu de tancar absolutament tota la xarxa ferroviària.
Quina autoritat s'atrevirà a dir que els trens són fiables en una xarxa on les esllavissades es multipliquen?
Totes les infraestructures de la xarxa ferroviària general, les que no són l'IFGC i Metro, són propietat de DIF, i és a DIF qui depèn del Ministeri de Transports i qui ha de determinar que la xarxa és segura.
Per tant, a DIF ha de prendre la decisió de si demà hi ha trens o no hi ha trens a Catalunya?
En certa manera, sí. La xarxa és propietat seva.
On és el president de DIF?
És una bona pregunta.
I el de Rodalies?
Rodalies, tenim una... Tots els que estem dedicant-nos al món de divulgar, al món del ferrocarril i tal, i als mitjans de comunicació també, hi ha un bon portaveu, però tot i així el de Rodalies tampoc ha sortit.
El portaveu és el bomber Antonio Carmona, que fa el que pot cada vegada que li toca comparèixer. Però és evident que no és la màxima autoritat, ni d'ell depèn la decisió de si demà hi ha trens o no depèn.
Sí, per això deia l'elogi abans, però no és lògic. Si em permeteu la crítica, tampoc és lògic. A dia d'avui, les infraestructures ferroviàries són un transport essencial, és el dret a la mobilitat, igual que tenim un dret a una educació, a una seguretat o a una sanitat, i estem rebent un atac brutal sobre aquest dret a la mobilitat. I no és lògic, fins i tot, a nivell de comunicació. En els darrers dies hem vist com incongruències a nivell de comunicació que són inadmissibles, i per començar, per demostrar una seguretat amb aquest sistema de transport públic, el primer que hem de fer és demostrar seguretat en la comunicació.
Com t'expliques que la matinada de divendres a dissabte a les 3 del matí el govern de la Generalitat faci una nota, una comunicació, que diu que no hi haurà trens durant tot el dissabte, que se suspèn el servei, però, en canvi, dissabte a les 6 del matí ens trobem que alguns trens, sense seguir cap lògica concreta, sí que circulen.
Per això comentava que hem de demostrar una coherència per demostrar seguretat, per demostrar que aquesta xarxa provés segura, hem de demostrar una coherència amb la comunicació. És veritat que estem veient, com dèiem abans, el portaveu de Renfe intentant apagar tots els incendis i fa molt bona feina tots els que estem fent aquest seguiment o estem comprovant, però tot i així és il·lògic que l'administració faci aquell comunicat de matinada en què gairebé sembla una capitulació de la xarxa ferroviària. El ferrocarril, és veritat que Catalunya no viu el millor moment de la seva història i per començar hem de tindre grans inversions i per començar també hem de tindre una millor comunicació per part de totes les parts.
Quin grau de responsabilitat creus que té el sindicat CEMAF, el sindicat majoritari de maquinistes, en l'aturada del servei d'aquests últims dies?
No esquivo la pregunta ni molt menys, però ja entraríem, nosaltres som totalment molt allunyats, som divulgadors, som molt allunyats de la política, i a dia d'avui hi ha unes relacions laborals i unes relacions polítiques que són molt complicades d'explicar, que no entren al nostre àmbit. Sí que m'agradaria compartir el pensament de que, al cap i la fi, els maquinistes a dia d'avui són els maquinistes, no per l'únic cap sindicat en concret, dic el col·lectiu al complet, també els de FGC, per exemple, són les persones que estan a peu de via, són les persones que veuen aquestes incidències en un primer moment i les pateixen, i també són les persones que, al cap i la fi, tenen la responsabilitat de sortir a la via amb aquestes centenars de persones a darrere, que són els primers, oblidant aquest tema de relacions laborals, són els primers que no sortiran a la via si corren perill.
I també són les mateixes persones, els mateixos maquinistes, que potser es veuen amenaçats per aquest traspàs de Rodalies que han pactat Esquerra i el PSC i que s'està intentant executar amb aquest Rodalies de Catalunya, aquesta nova empresa que ha de gestionar tot el servei. Més preguntes, tinc el Salmerón aquí encara? No sé si s'ha tallat. Joan Carles? No, doncs ara el recuperem. El Joan Carles Salmerón, el director de Terminus, el Centre d'Estudis de Transport, un expert en el sector ferroviari, i doncs estava oferint algunes respostes molt, molt interessants. Vols dir alguna cosa, Monguilot?
Sí, arrel d'això que deia del sindicat de maquinistes, ja sabem la història que té aquest sindicat, és un sindicat de classe molt especial. Avui, precisament, el director del Punt Avui, el Joan Valclara, dedica el seu article a parlar d'això i a recordar que hi ha un article al Codi Penal, que és l'article 409, que castiga, que és delictiva, la conducta de qui voluntàriament fa un abandonament d'un servei públic...
Una vaga encoberta.
Bé, la vaga encoberta es podria denominar així si obeeix a qüestions més enllà de la necessitat d'interrompre el servei per el que diuen que ho interrompen. És a dir, si aprofiten aquesta situació per incloure una vaga encoberta, i això es considera que no s'ha fet pels canals legals, si vols fer una vaga, efectivament, el Codi Penal potser hi tindria alguna cosa a dir, i això potser també s'haurà de mirar.
Joan Carles Salmerón, t'he recuperat. Bon dia, bona hora, de nou. El tenim aquí,
Bon dia, de nou. Disculpeu, sí. Que al Berguedà tampoc és que tinguem les millors infraestructures possibles.
Vaja. A veure, què provoca una esllavissada?
Una esllavissada com la que hem vist, no només en el tema Gelida, que va provocar el desgraciat accident mortal. Totes les incidències que hem vist a la xarxa va provocar una falta d'inversions, una falta de manteniment amb aquestes infraestructures. També agreujat pel tema de tot el temporal que hem tingut a sobre i un temporal que cada cop és més freqüent.
Es pot preveure una esllavissada d'alguna manera en aquestes revisions?
Amb l'estat actual de la xarxa ferroviària, no. En un futur és el que reclamem i el que s'ha de fer, que és que sí, es poden fer revisions més freqüents, es poden fer uns millors sistemes predictius de manteniment en què es poden baixar la periodicitat d'aquestes incidències.
Però clar, que diguis que no es pot preveure una esllavissada és gravíssim per reprendre el servei i estem apel·lant a la por dels usuaris, no?, també, perquè, és a dir, és que hem vist els accidents que hi ha hagut, el que va passar divendres, la foto del maquinista... Va anar de molt poc que no tornem a tenir un accident. Jo no tinc cap ganes d'alimentar aquesta por perquè crec que el tren és el mitjà de transport més segur que tenim. Però clar, sentint la gent que en sap i veient els successos que s'encadenen cada dia, doncs és que no ho sé.
Sí, totalment d'acord. Per començar, reafirmar el missatge de que a dia d'avui el transport ferroviari és el transport terrestre més segur i hem de seguir confiant en ell. És a molta distància dels altres transports terrestres. I per una de costat, amb tot el que ha passat aquesta darrera setmana, sí que hi ha un doble missatge. Un doble missatge que s'ha de defensar aquest dret a la mobilitat d'aquest transport ferroviari amb molta contundència. Per un costat, tenim que solucionar ja el problema amb les manques d'inversions que hem tingut en les darreres dècades. És veritat que en els últims 3-4 anys s'han començat a fer grans inversions, però com a societat hem d'exigir que aquestes inversions no s'aturin. A dia d'avui, Catalunya contradient el ministre Puente, no viu al ferrocarril el millor moment de la seva història, ni molt menys, per no dir que viu el pitjor, i això s'ha d'acabar, i s'ha d'acabar amb moltes i moltes inversions. S'ha de posar la xarxa ferroviària al dia perquè és un dret de tots. I per un altre costat també tenim el tema del canvi climàtic, aquests temporals des del Glòria, des de la Dana del 2019, que estan provocant fins i tot tantes víctimes mortals al sector de les infraestructures i que hem de trobar-hi solució. I hem de trobar-hi solució amb aquest doble vessant. Per un costat, trobar maneres d'evitar que aquests accidents es produeixin, igual que quan es tanquen les escoles, doncs trobar també maneres a nivell de protecció civil d'aturar el servei per línies, persones, com les alertes als mòbils. La gent de protecció civil, els tècnics de protecció civil han de trobar maneres de poder tallar les línies ferroviàries amb mesures de contingència, diguem-li, i per un altre costat, de cara al futur, també s'ha d'invertir no només en posar al dia les infraestructures, sinó que també s'ha d'invertir a aturar aquests efectes del canvi climàtic amb les infraestructures. Amb mesures de defensa, per exemple, els temporals de mar, per exemple, evitant que aquests ponts es caiguin o es vegin malmesos perquè aquests temporals i aquests efectes meteorològics són cada cop més freqüents.
Apuntes al canvi climàtic. Tenint en compte que tenim una línia importantíssima, la del Maresme, que és arran de mar, quin futur li augures a aquesta línia?
No, té un futur molt, molt i molt prometedor. Ens equivocaríem a caure amb la resposta fàcil de que la línia Mataró s'ha de treure perquè té temporals de mar, perquè el següent pas després de treure la línia ferroviària seria que es mengés la primera línia de cases. El que s'ha de fer a la línia ferroviària de Mataró i a totes les altres és trobar aquestes mesures de defensa. En el cas de la línia de Mataró, a la zona de Vilassar, de Cabrera i tal, ja s'han començat a col·locar aquestes defenses al mar que comencen a funcionar molt i molt bé. Això s'ha d'aplicar a la resta de la xarxa ferroviària catalana.
Per què, a la mínima que plou, el sistema falla?
Perquè falten aquestes inversions. És veritat que s'han començat a revertir, però hem d'exigir que la xarxa ferroviària estigui en condicions. És il·lògic, comparat amb la resta d'Europa, que tinguem una xarxa on quan tenim aquests temporals i fins i tot tenim tempestes menors, comencen a haver-hi grans i grans incidències. Això s'ha d'acabar.
T'atreveixes a dir si demà hi haurà trens a Catalunya, regionals i rodalies?
En aquests moments no m'atreveixo ni gens a afirmar-ho. I si em permeteu, sí que m'agradaria destacar que hi ha un segon part important de Catalunya molt, molt afectada per tota aquesta situació. Perquè estem valorant, amb tota la reafirmació del món, evidentment, tota la part dels usuaris de rodalies, perquè tenen aquest dret a la mobilitat que és essencial. Però hi ha una segona part que és el transport de mercaderies, que també s'està veient molt i molt afectat i que és un dels vectors principals per fer moure la indústria catalana, que també porta completament aturada des de dimarts i és inadmissible. Les indústries catalanes estan aturant mercaderies i s'estan començant a aturar cadenes de producció per culpa també de l'aturada de la xarxa ferroviària.
Bé, doncs és el pronòstic del Joan Carles Salmerón, que sempre ens ajuda a aclarir alguns conceptes pel que fa a la xarxa ferroviària, expert en el sector del ferrocarril, i que avui també li hem de donar les gràcies que ens hagi atès al suplement. Una abraçada, gràcies, bon dia.
Gràcies igualment a vosaltres.
Passat 2:02, algunes reflexions sobre el que ha dit el Joan Carles Salmerón i després anem a la derivada política, perquè això també és una crisi política. Hi ha molts grups que estan demanant la dimissió de la consellera Paneque. A les 11 també ha de comparèixer Oriol Junqueras. Interessant saber què diu el president d'Esquerra, tenint en compte que Esquerra i PSC fins ara han treballat plegats per fer president Salvador Illa, també en aquest traspàs de Rodalies, i veurem què diu Oriol Junqueras, si s'atreveix o no a demanar alguna dimissió.
És probable que passi en la mesura que entre dijous i divendres Esquerra Republicana es va arribar a la conclusió que el discurs de demanar solucions no n'hi havia prou i Oriol Junqueras declina allò de si no arriben les solucions haurem de demanar dimissions, i en certa manera que els socis del govern estiguin encadenats al PSC en algunes qüestions, com és, per exemple, el traspàs de Rodalies o el nou model de finançament, no treu que es pugui criticar el govern en el moment en què el govern està al capdavant o en el radar, en el punt de mira, per una gestió millorable d'una crisi, segurament la més important que ha tingut aquest govern. Això és així, i a part amb la mala sort que ha enxampat el president de la Generalitat recuperant-se, i desitgem tots que tingui una ràpida recuperació, a recuperant-se d'un virus que no és una cosa, com diria Mariano Rajoy, no és una cosa gens menor, ni molt menys. I per tant, és probable que el desenllaç de la crisi hauria estat diferent amb Salvador Illa al capdavant, o si més no, estic convençut que el president Illa s'hauria posat al capdavant de la resposta i que hauria tingut moltes ganes de sortir i explicar a la ciutadania per què les coses no funcionen, perquè és un president d'aquells que no s'amaga mai. I és veritat que la consellera Paneque, el manual de l'oposició, diu que quan hi ha una crisi de Rodalies tu has de demanar la dimissió del conseller o consellera de Territori. Això el PSC també hauria fet si la consellera de Territori hagués estat, per exemple, Esther Capella, o hagués estat Jordi Puigneró, o hagués estat qualsevol dels responsables que ha tingut la Generalitat de Territori al llarg dels últims anys, tots els quals, per cert, han hagut de gestionar en algun moment o un altre, una crisi a Rodalies, sempre enfocada en donar-li les culpes o a Renfe, o a Adif, o al Ministeri de Transports.
Aquest discurs no el podrà fer segurament el govern català.
L'interessant d'aquesta crisi és que a l'altra banda hi tens un ministre que en teoria és amic. Un ministre que en teoria treu pit d'haver invertit 2.500 milions més en Rodalies. I jo, em sap greu parlar de mi, però això és molt trist, però jo des que tinc gust de raó, jo sóc de Premià de Mar, l'estació de Premià de Mar, sempre que plou, sempre que hi ha temporal de mar, no funcionen les escales mecàniques i no funcionen algunes barreres d'entrada. I això també és servei de Rodalies. No és només que els trens funcionin, sinó l'accessibilitat. I quantes vegades hem sentit a presidents de Renfe, a consellers de territori, dient que es millorarà la informació als usuaris i l'accessibilitat a les estacions, i no ha funcionat mai. I això crec que, al final, tu ja pots anar dient que Rodalies sigui gratuït mentre duri la crisi, i el que s'ha comprat l'abonament, què? Si el servei no funciona, de què serveix que sigui gratis?
Sí, aquesta és una bona pregunta, també. Núria Oriols, Marta Monforte i Carles Monguilot.
Sí, jo crec que la Generalitat està atrapada tant en el sentit de la gestió com en el sentit polític. En el de la gestió, perquè no és qui controla la infraestructura en realitat. És la titular del servei per aquests traspassos que s'han fet, que no s'han acabat de traspassar mai, que és el mateix que passarà amb el cas d'aquest que està pactat entre Esquerra i el PSC. És la titular del servei, però com deia l'expert, el qui és el responsable de les vies és Adif. I, per tant, és Adif qui ha de fer aquestes inversions i és qui ha de tenir les infraestructures a punt per poder fer circular els trens. Renfe és la responsable dels trens, que en principi els trens no són els que estan donant ara els problemes. I des del punt de vista de la gestió, la Generalitat no pot fer gaire res més que el que està fent, que ho està fent de forma poc encertada, perquè la seva responsabilitat és comunicar i no ho està fent bé, perquè hi ha un desgavell amb si el servei està a punt, no està a punt, i comunicativament no està arribant la informació necessària als usuaris, i l'altra responsabilitat que té és posar damunt la taula un servei alternatiu si Rodalies no funciona, cosa que també no està fent de forma encertada perquè no hi ha servei alternatiu i els autobusos tampoc funcionen i, per tant, s'està afectant directament el dret a la mobilitat que l'administració, la Generalitat, que és la competent, ha de garantir. D'altra banda, està atrapada políticament perquè, i ho apuntava l'Oriol, si fos un govern independentista, el relat del govern independentista seria fàcil en el sentit que apuntaria la manca d'inversió de l'Estat i també apuntaria una de les causes que ja va portar, diguéssim, al moviment del procés, que és la manca de finançament, la manca d'inversió, el dèficit d'infraestructures que fa anys que s'arrossega Catalunya. Què passa? Que el PSC no pot fer aquest relat. No pot fer aquest relat perquè el govern espanyol i el PSOE, a més, és un PSC i un PSOE benvingut, si hi hagués un govern del PP segurament també ho tindria més fàcil, no és aquest el cas, i per tant la Generalitat està assumint una responsabilitat també que no se la pot treure de sobre perquè no pot apuntar cap a Madrid. I en aquest sentit jo diria que és realment la pitjor crisi que té el govern de Salvador Illa, amb l'afegit que ell, malauradament, doncs, no està recuperat encara i no pot liderar aquesta crisi. L'oposició està fent d'oposició i ha agafat el manual i és el que toca, en el sentit que és evident que no està gestionant de forma encertada la titular de territori a la crisi, però tampoc diria que tota la responsabilitat és d'ella, perquè el ministeri aquí hi té molt a dir, i no aquest ministeri, sinó tots els anteriors, perquè no han fet les inversions que tocaven.
Monforte i Monguilot.
No, jo estic prou d'acord amb el que estava comentant ara la Núria, perquè al final aquesta va ser una crisi una forma de traure-se de la crisi amb un relat, no? Quin és el relat que es va tratar d'imposar fins a aquest moment? És de veres que el govern d'Illa té ho té difícil perquè no pot culpar a ningú i moltes vegades s'intenta culpar algú de qüestions que pot ser, és un cúmul de responsabilitats que no només les tens tu, però que es passen per molts motius, però no ho tenen fàcil, i jo no sé, i a mi m'interessa molt, com has dit ara, saber si Junqueras farà este pas endavant i demanarà directament el cese de la consellera Paneque, com ho ha fet Junts, no? Si ells també es van a sumar a això, no? Perquè sí que hem vist com Esquerra i també els comuns han estat crítics, no?, en les últimes hores sobre com s'ha gestionat esto i com quina és la responsabilitat que té la Generalitat. Però és cert, com jo coincidís, no?, també el ministre Puente, que en els últims dies ha fet moltes compareixences, ha donat moltíssimes entrevistes a aquesta casa també, però ho ha fet més en la clau per desgràcia, de l'accident que va passar a Damuth fa una setmana.
Això s'entén perfectament, perquè tens 45 morts a Còrdoba.
Clar.
Aleshores, és un front que ha de capitalitzar ell i ha d'estar al davant. El que passa és que, el secretari d'Estat, almenys aquest cap de setmana,
clar,
jo crec que estaria bé haver-lo sentit.
Exacte, no? Ell ha fet servir una comunicació que jo crec que en aquest cas sí que ha estat encertada, més enllà de si té les respostes o no del que ha passat allà, però està deixant de costat precisament perquè és més complicat i no ho pot defensar de la mateixa manera el tema dels Rodalies, no? I com afecta a la infraestructura i també dient, no, perquè ara hi ha impactat, no, que siga una cosa mixta, i jo crec que això el govern de Sánchez intenta, clar, no atribuir-se totes les responsabilitats, però per un altre costat té a un govern que és del PSC, que és el partit germà, que tampoc pot tirar-li tota la responsabilitat. Això jo crec que està en una situació molt complicada i veurem com se'n sortirà, no? A més, amb l'afegit que ella no està al moment ara treballant i operatiu.
Montgrot.
Bé, com en tantes coses, aquí la visió ha de ser polièdrica, no només en un sentit. Primer, bé, la consellera Paneque ho està fent malament. Bé, jo encara no he entès exactament què és el que ha fet malament en la gestió de tot el problema, no? I com molt bé dèieu vosaltres, és de primer d'oposició, no? Critiquem i demanem el cap de la consellera de torn. Aquí, a més, quan el Puigdemont ho fa amb tant d'èmfasi, segurament no hem d'oblidar la relació que hi ha a les municipals properes a Girona, que en les anteriors Paneque va guanyar, l'alcaldia finalment no li varen donar per un pacte d'ajuts amb la CUP. Tot això, per tant, s'ha de matitzar. El que sí que és cert és que ens queda una sensació. Mira, el problema és a Rodalies. Paradoxalment, a l'AVE funciona bé. Rodalies és el tren dels pobres, si voleu. L'AVE seria dels rics. Ho faig molt demagògicament, si voleu, i molt senzill. Però sí que és veritat que aquesta sensació de que al final sempre acaben rebent allò que en deien abans, ara no està gaire ben... està gaire de moda dir-ho, la classe treballadora, no? La gent que s'aixeca a les 5 del matí per agafar el tren de Rodalies per anar a treballar. El que té diner segurament busca alternatives, es podrà agafar el cotxe, es podrà organitzar d'una altra manera. I amb diners, evidentment, les esllavissades es podran seguir produint, perquè quan plou molt pot passar, és una qüestió de pura geologia. Però ara hem vist imatges constantment a la tele com estan posant unes malles que serveixen històricament perquè no hi hagi esllavissades. Aquestes malles, si voleu, poden portar uns sensors que avisen si hi ha un despreniment en un moment determinat. Per tant, sí, és un problema de diners, i mentre no arribin diners, de la manera que han d'arribar invertint tot allò que fa falta, es seguiran produint aquestes coses, acceptant que hi pot haver-hi situacions excepcionals en què la tragèdia passa, no? Però quan t'adones compte que amb diners s'hagués pogut estalviar, no hi ha 40 morts, una mort, realment la ciutadania té tot el dret a queixar-se i té tot el dret a reclamar, escolti'm, ho facin com vulguin, més igual de dretes, d'esquerres o del mig, però arreglin el problema, que per això els paguem, no?
I hi ha una qüestió també pel que fa a les inversions, que això ho diu sempre el ministre Puente, i segurament té raó, que és que s'estan fent tantes intervencions en el sistema, s'estan fent tantes obres que no se'n poden assumir més. I això és un problema, perquè te'n vas a un calendari a llarg termini, com explicava el Joan Carles Salmerón, que l'hem entrevistat també al Nació aquest cap de setmana, el que ve a dir és que necessites entre 3 i 4 anys perquè les inversions tinguin algun rendiment. I després hi ha una altra qüestió, crec que no és casual, i ho hauríem de posar sobre la taula, que ahir la consellera Paneque comparegués a la nit al costat de Sarai Sarroca, que és la directora del Meteocat, perquè això ens indica que s'està intentant desviar el focus en una qüestió, que és la qüestió del temps, com està funcionant. Jo ja sabeu la meva opinió sobre els meteoròlegs, sabeu la meva opinió sobre els catalans que tenen dependència emocional dels meteoròlegs, sabeu la meva opinió sobre la gent que porta tot el dia el paraigües al sofà.
Una opinió absolutament impopular,
sí,
a la teva.
Impopular, i per això Catalunya, insisteixo.
I poc raonable, diria.
No és gens raonable. Fixeu-vos-hi, feu la prova, quan cauen quatre gotes, la gent sorprenentment deixa de saber conduir. Jo crec que cau aigua, no cau àcid clorhídric, no. Els cotxes no es desfan.
Ets un exagerat, Oriol.
Als trens hi ha països en els quals neva, com és el cas de Suïssa, és veritat que és un país civilitzat, i els trens funcionen, i van a l'hora. A Alemanya, normalment, també hi fa una mica de fred, a vegades hi plou, els trens van a l'hora. A França, crec que també plou una mica, els trens tendeixen a anar a l'hora. El que no sé és si els francesos estan tot el dia mirant el temps o no. Però, en tot cas, que hagi de sortir ahir la directora del Meteocat a dir que això ha sigut un mig glòria, no sé si li fa algun favor al Meteocat, perquè el que ha passat aquests dies a Gelida, que és on...
A Gelida no ha plogut tant.
A Gelida van caure 23 litres per metre quadrat el dia anterior, si no recordo malament. Crec que són registres que disten de l'huracà Katrina de Nova Orleans, de fa dues dècades als Estats Units.
Notis la ironia.
Sí. I el que no puc arribar a entendre és com es pot barrejar tot sota el paraigua de la crisi climàtica. No tot és crisi climàtica. L'R1, per exemple, sí, perquè els temporals de mar, l'acostament del mar respecte a la terra, a la costa, és així, però no tot es pot embolcallar amb l'argument de la crisi climàtica, perquè no tot és crisi climàtica.
Però és rellevant, perquè...
Sí, però és que no tot ho és.
Sí, però les
pluges... Sí, això
sí,
no.
Però les pluges torrencials, no les que puguin haver caigut aquest cap de setmana, sinó l'acumulat de tots els mesos, sí que fa un dany a les infraestructures i pot fer que els murs de contenció doncs es vagin estovant per dins i hi hagi un problema després per l'acumulatiu d'aigua.
Sí, però no pot sortir dir que això és un mig glòria, perquè no és veritat.
És a dir, aquestes declaracions concretes potser no, però en el sentit de que la meteorologia és clau en el que pot ser aquesta crisi de rodalies i les que poden venir, jo crec que sí, perquè els fenòmens climàtics extrems fa que les infraestructures necessitin més manteniment, i si fins ara no hi havia el manteniment necessari, tu necessites més diners dels que estaves invertint ara, no només per mantenir la infraestructura en una època climàtica normal, sinó també ha de poder assumir doncs, fenòmens excepcionals com els que poden anar...
Però és que Gelida no ha passat res excepcional. 23 litres al dia.
Però estic parlant en general, vull dir, crec que és un fet que és indiscutible, que ha de ser part de la variable quan es faci a la previsió de la inversió d'infraestructures.
No l'has convençut.
No, però posem pau.
O sigui, 3:15 del matí. Un segon. Núria Oriols, Oriol Marc, Carles Monguilot, Marta Monforte. El Francisco Cárdenas és maquinista i és responsable de l'UGT Renfe Catalunya, i li agraeixo moltíssim que avui doni la cara, o almenys posi la veu a aquest programa, perquè no és fàcil sentir els maquinistes aquests dies. Francisco, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Demà hi haurà trens?
Esperemos que sí.
De qui depèn?
De las revisiones que se están haciendo, que se han hecho durante toda la noche y se van a hacer durante toda esta mañana. De hecho, lo que se pretende es que incluso pueda haber circulaciones, si no es después del mediodía, pues lo más rápido posible.
¿Qué os ha dicho eso?
Bueno, eso son las inspecciones que estamos pasando conjuntamente y la situación que se está dando. Hemos de comprender que son muchos kilómetros de vía, y precisamente ahora lo que estamos analizando más profundamente, ya que los otros días ya se ha analizado más el tema de árboles y tal, es el tema de infraestructuras como talud y terraplenes. Y eso sí que hace falta que haya expertos. Entonces, ahí ya no tenemos capacidad, por decir algo, ¿vale? A nivel usuario habitual o a nivel trabajador, hace falta una experiencia y unos estudios para poder determinar si este muro está bien o está mal para poder hacerlo, y es lo que están haciendo. Y aunque sospechamos que algo encontrarán por ahí, pero si es una mínima parte o muy pequeña, pues el resto se podría empezar a utilizar y se podría circular trenes lo más rápido posible.
És a dir, són geòlegs els que estan també duent a terme aquest cap de setmana algunes tasques de revisió.
Si no son geólogos, quiero imaginar que sí. Hay gente de la Generalitat y gente de Adif, y bueno, entre los que entienden, pues acabarán decidiendo situaciones. Hay otras situaciones que se pueden arreglar con unos límites de velocidad, como puede ser el derrumbe que ha pasado de Badalona, que si habéis visto las imágenes, pues todo el andén y todo, bueno, pues en Montgada y bueno, es una cosa, pero bueno, con un límite de velocidad se soluciona. Sin embargo, hay otras cosas que es indiferente al límite, que tiene que ser de una manera o de otra. Pues esperemos que encontremos muy pocos puntos críticos totales, que tengan algún tipo de solución y que se pueda, si no totalmente, y esperemos que totalmente, pero si no totalmente, prácticamente totalmente, lo antes posible toda la red.
¿Creieu que es donen las situaciones necesarias para que demà hi hagi trens de rodalies a Catalunya?
Que se den, sí. Que luego nos encontremos con lo que nos encontremos, esto va como va. Es decir, yo puedo pensar que va a estar todo bien y que da tiempo de sobra, y luego se encuentran problemas complicados y nos dicen que, oye, lo siento, pero es imposible por esta circunstancia, ¿no? Entonces, bueno, pues la verdad es que hasta que no se acaben las inspecciones no sabes qué te vas a encontrar, y hasta que no es así de fácil, tampoco es complicado.
¿Tú saps qui prendrà la decisió final de si demà hi ha trens o no hi ha trens?
Pues la decisión la tendrá que determinar la Generalitat con los informes que reciba por parte de Renfe y de sus expertos, ni más ni menos.
El Joan Carles Salmerón ens deia que depenia d'Adif la decisió final.
Adif hace los informes, quiero entender, y la decisión la toma la Generalitat, que es la gestora de servicio, ni más ni menos. El problema es que si los informes son negativos, la Generalitat tampoco tiene mucho que hacer.
Claro.
Es decir, aquí dependemos totalmente de los expertos para decidir qué hacemos. No es complicado.
¿Qué diuen els maquinistes? ¿Tenen ganas de sortir demà?
No es que tengamos ganas, es nuestro trabajo. Nosotros nos dedicamos a esto, estamos acostumbrados a muchas cosas, pero no a otras. Como nosotros ni nadie. Sí que es cierto que ahora pues han corrido muchas... Yo no digo bulos, sino circunstancias, porque hay gente que piensa de forma diferente a otros, pero que sí que es verdad que la situación que llevamos denunciando años y años y años, desgraciadamente, y repito, desgraciadamente, las circunstancias nos están dando grandísima parte de razón, por no decir toda. Es decir, ha habido una dejadez de muchos años. Esto no es una cosa... Hablan del gobierno este, del otro... No, se han estado todos. Esto es eterno, es, bueno, eterno no, pero es muy, muy nos lo retrotraemos muchísimo, y entonces, bueno, pues ha acabado ya que se va dejando, más esa falta general, que también es cierto, que aquí ha sido específica, pero esa falta general de infraestructuras en la vía de reconvencional y ese mantenimiento, y todo se ha externalizado a las contratas, que, en fin, en el caso de Vilanova, hace poco, fíjate, todas las mañanas era porque la contrata entregaba mal el servicio, entonces todos los retrasos que ha habido, ¿vale? Que no era culpa ni de Adif ni de Renfe, de la contrata, bueno.
És evident que ha estat una setmana molt, molt complicada pels maquinistes, van perdre un company a Gelida i després totes aquestes víctimes amb l'accident també de Còrdoba. Hem assistit a una vaga encoberta aquesta setmana?
No, nunca. No se pueden hacer vagas encubiertas. Eso es imposible. No tenemos ningún problema en convocar una huelga cuando es necesario. De hecho, está convocada una huelga, o se va a convocar de aquí a tres días, para el día 9, 10 y 11. Es una queja en general. Hemos hecho para el día 3, hacemos una concentración en el Ministerio para quejarnos del estado de las vías, y hemos convocado huelga. No. Nosotros huelgas encubiertas no nos podemos jugar el puesto de trabajo por eso. Tenemos nuestras formas legales de hacerlo y lo hacemos.
¿Cómo es la relación SEMAF, el sindicat majoritari de maquinistas?
Bueno, normal. Hay situaciones donde ellos les gusta más meter baza porque es un sindicato corporativista, es decir, se lo dedica a un colectivo, por lo tanto el resto de colectivos no le importa tanto, ¿de acuerdo? O le importa muy poco. Y luego están los sindicatos de clase, los generales, en los cuales nosotros pues nos dedicamos a todos los colectivos en todos sitios. Entonces nosotros nos dedicamos a una idea global de la empresa, una idea conjunta de todos los trabajadores.
¿Creus que té una agenda política el sindicat SEMAF?
Pues no lo sé, puede ser. Yo eso sí que deberías preguntárselo a ellos. Si la tienen, lo dejo.
Tant de bo pogués preguntar als imbells, però avui tampoc parlaran.
No hablan con nadie, tampoco hablan con nosotros. O sea, que no...
Ah, tampoc parlen amb vostès?
Sí, tampoc.
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 Doncs així, la relació no és bona entre UGT i SEMAF.
Eso, no, pero eso es estos días. Anteriormente no había ningún problema.
D'acord. Doncs moltes, moltes gràcies al Francisco Cárdenas, aquest maquinista responsable de la UGT de Renfe Catalunya. Interessant de sentir-lo també. Evidentment no té respostes de si demà hi haurà trens o no hi haurà trens, però sentir-lo ha estat un plaer. Gràcies i bon dia.
Vinga, gràcies i bon dia.
Tres quarts i mig de deu del matí. Heu aclarit alguna cosa?
És que costa moltes
coses, eh? Costa.
És que passa que al final aquí, no, això ho han de dir els tècnics. I veure, els tècnics són els tècnics. Què els hi vols demanar als tècnics? Que assegurin que no passarà una cosa de futur. Amb una circumstància com l'actual és molt complicat. I si els tècnics et fan un informe on diuen que potser no poden assegurar el risc zero, qui serà el polític de torn que firmarà endavant amb el servei? Perquè, mira, el perjudici de no circular és el que és. Però la responsabilitat, si hi ha un altre accident per una esllavissada o perquè cau un arbre a la via, és banqueta dels acusats. Per això recordava el que li ha passat al responsable d'Adif per l'accident de Galícia. No?
És que aquests dies podria haver passat això, perquè s'ha decidit reprendre el servei i hi ha hagut esllavissades. Per sort no passava cap tren en aquell moment, però podria haver passat ja una altra desgràcia. I en aquest sentit, em sembla complicat, i estic d'acord amb tu, que si no els asseguren que realment tot és correcte, i em sembla difícil que en un parell de dies pugui arreglar doncs, tots els vorals i tot el que envolta la via més enllà de la infraestructura, doncs és complicat que es pugui reprendre amb normalitat el servei. I sobre els maquinistes, s'ha criticat molt els maquinistes aquests dies també, perquè sobretot el dijous hi havia la sospita doncs, de la vaga encoberta. Què passa que a mi també m'agradaria empatitzar amb el que han passat en els últims dies, perquè al final hem vist un accident fatal a Damuth, la víctima de Gelida, i tots aquests problemes que hi ha hagut, tots aquests accidents que no hem de lamentar víctimes mortals, però que al final els qui jugaven a la pell allà eren els maquinistes i els usuaris. I en aquest sentit, també entenc, més enllà de les agendes polítiques que hi pugui haver, que CEMAF ha demostrat que hi són, sobretot amb el traspàs de Rodalies, doncs que al final, si els maquinistes es troben segurs, també es troben segurs els usuaris. I això és la variable important, em sembla.
5 minuts per arribar a les 10 del matí. Us puc demanar que us quedeu 10 minuts? He de fer una pausa. Sí. Teniu pressa?
Sí,
10 minuts, eh?
Molt bé.
Tinc una sorpresa per després de les notícies de les 10. La Marta Monforte també, que es quedi, sisplau, eh?
Vinga,
tinc una sorpresa pel Carles Monguilot.
Que bé. Sí.
Sempre m'agraden les sorpreses.
A mi també.
A veure, tu vas veure Tardes de Soledad, oi?
Sí.
De l'Albert Serra.
Sí.
La pel·lícula dels toreros.
Sí, sí.
Que avui ha estat reconeguda als Premis Feroz.
A més, jo vaig arribar a... Ara diré una cosa totalment impopular. Jo vaig arribar...
Que t'agraden els toros.
Sí, però per la literatura taurina, perquè hi ha un nivell de literatura taurina, de les cròniques taurines, en fi, conegudíssimes, que et poden portar aquí, tot i que és una salvatjada.
Després de la publicitat i de les notícies de les 10, continuarem parlant de trens, però també el Carles Monguilot, featuring Albert Serra.
Està bé.
Està molt bé, això.
Personatge.
No marxeu, fins ara.
El suplement, amb Roger Escapa.
Necessites un moca intens per arrencar? Doncs atent, perquè aquest et traurà el son i no podràs deixar de conduir-lo. Nou Opel Moca. Disseny trencador i pura energia pel teu dia a dia. Només aquest mes, des de 18.900 euros financiant amb Stellantis Finance. Més a opel.es.
Abans de ser una icona de la ciutat i patrimoni mundial de la humanitat, tres generacions de la meva família van viure aquí.
Torna a la Casa Batlló una nit d'hivern. Una experiència nocturna emocionant. Promoció 2x1 per residents. Entrada ja a la venda.
Quan llegeixo gaire estona seguida, em ploren els ulls. I a mig llibre ja no recordo qui era qui. Però un escrit de 14 sí, que el llegeixo cada dia. Me'ls envia el meu net. Són breus i em fan pensar. Ara, no em demanis que et digui de memòria quin text vaig llegir ahir.
14. Encomanem cultura en català.
Oi que sona bé quan Barcelona millora? Àrees de joc, zones verdes, carrils bici, poliesportius, biblioteques, habitatges públics. Informa't de totes les actuacions a barcelona.cat/obres. Ajuntament de Barcelona.
Dels creadors de Crims, AP7, la narcopista.
Te'n recordes aquella furgoneta? Doncs s'està movent.
L'autopista AP7 travessa Catalunya de sud a nord i permet arribar a França en poques hores de trajecte. Una ubicació privilegiada que ha fet que nombrosos grups criminals l'utilitzin per als seus negocis.
Més de 100 quilos d'heroïna.
Aprofitarem alguns trams del seu recorregut per explicar-vos històries de tràfic de drogues. Coneixerem un policia infiltrat, un narco que es mou al ritme de Mozart o un capo que corre maratons i que vol aprendre català per fer negocis.
AP7, la narcopista, amb Anna Ponsí, a l'API web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3CAT.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Cada vegada tenim menys forns tradicionals, cada vegada hi ha més cadenes d'aquestes. Per què hem arribat fins aquí, no?
Granier, Pivari, 365, El Fornet, Maxipà... Com s'explica el boom de les cadenes de forns amb degustació?
Tenen preus prou bons, tenen ubicacions prou bones, tenen cadires per seure prou bones, personal prou amable. Són prou boneries de consumibles diaris. I això és el que atreu a la clientela.
No és competència directa, tot i que és Pai One, però és una altra història.
Un restaurant caníbal a Berlín. Aquest diumenge, a partir de la una del migdia, amb Paula Molés.
Oberts a l'esport, a la cultura, a la política. Oberts a l'actualitat. Oberts a tot el que passa a la teva ciutat. A 20 minutos t'oferim informació objectiva, veraç i accessible. Troba'ns cada matí als carrers de Barcelona o entra a 20minutos.es i sempre estaràs informat. 20 minutos, diari obert. Vaja, tan oberts que som l'únic diari gratuït.
Vine a l'Open Day de la Salle Campus Barcelona el dissabte 31 de gener. Coneix de prop el campus i tots els nostres graus universitaris en business, arquitectura, arts digitals, animació, enginyeria TIC i de la salut, informàtica, intel·ligència artificial, filosofia, política i economia i el nou grau en matemàtica aplicada. Inscriu-t'hi a salleurl.edu. La Salle, Universitat Ramon Llull.
El que és millor de començar l'any és la il·lusió d'arrencar nous projectes. Canviar el bany, que ja demana una reforma, donar una nova vida a la cuina, fer que casa teva tingui més caliu. Per això a Bauhaus hem preparat un començament d'any ple de grans oportunitats per renovar casa teva. Comença l'any com et mereixes. Millor. Bauhaus. Bricolatge, reformes, decoració i jardí.
Avui diumenge al Corte Inglés, últim dia per estalviar-te l'IVA en electrònic, electrodomèstics i en molts altres departaments.
A més, amb finançament 100% per clients amb targeta al Corte Inglés.
Televisors, mòbils, portàtils, frigorífics.
També en electrònica esportiva, tecnosalut, mobles de cuina i bany.
Tan sols avui 25 de gener, per compres superiors a 200 euros. Finançament ofert per financiar el Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació.
Consulta'n les condicions i exclusions al Corte Inglés.